Girona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
Bon dia a tothom que avui s'ha plegat al voltant de la ràdio amb la primera tassa de cafè a les 8 del matí. Sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys. Bon dia, Anna Cucurull.
Molt bon dia.
Bon dia, Joan Garcia.
Bon dia.
Us acompanyarem una horeta procurant que us resulti evocadora, instructiva i plaent.
Això ens ajudarà molt a sentir les cançons del moment, les del 1967. Just en aquest any, a l'abril, entrava en funcionament el servei de la nova estació de tren i també s'estava construint el pas subterrani. Al mateix temps, havia començat l'enderrocament de l'estació vella a causa de la desviació de la carretera Nacional 2, que havia d'entrar en funcionament el juny d'aquest mateix any.
Però donem pas a la música, a una altra d'aquestes cançons meravelloses i plenes de poesia dels primers temps d'en Joan Manuel Serrat, Me'n vaig a peu.
La banda sonora de la nostra vida.
Que l'oblida la teulada vermella i la finestra amb flors, l'escala fosca i l'imatge vella que s'amagava en un racó, i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols de nets i la riba suau d'una matinada que et desperta més bé.
La banda sonora de la nostra vida.
El dia 27 de gener de 1967, a Cabo Canaveral, als Estats Units, l'Apollo 1 es va incendiar durant una prova.
Hey!
En l'accident van morir els tres astronautes que pilotaven el coet, Gus Grissom, Edward Higgins White i Roger Chaffee.
L'AS-204 havia de ser el primer vol de prova tripulat de l'Apollo a l'òrbita de la Terra. El vehicle de llançament i la missió AS-204 havien de posar a prova les operacions de llançament, el seguiment de terreny i les instal·lacions de control i el funcionament de la plataforma de llançament Apollo Saturn. Les proves havien de durar un parell de setmanes, depenent de l'exercici de la nau espacial durant la missió. La superació d'aquesta prova era essencial per la data de llançament, que havia de ser el dia 21 de febrer de 1967.
La prova es va considerar no perillosa perquè ni el vehicle de llançament ni la nau espacial van ser carregades amb el combustible i tots els sistemes pirotècnics van ser desactivats. En teoria, ja no hi havia materials inflamables a la cabina, però malgrat tot, l'accident es va produir.
Ja a l'entrar, Grissom va sentir una olor estranya a la cabina, però els tècnics no hi van trobar res de rar. Al cap de poc de començar la simulació, es va produir el curtcircuit que va provocar l'incendi a la cabina. En 15 segons, la intensitat del foc va trencar la paret interior del mòdul de comandament. Després, les flames i els gasos van córrer fora del mòdul. Tots tres astronautes van morir en pocs segons.
Després de l'incendi, el programa Apollo es va aparcar per revisar-lo i dissenyar-lo de nou. Es va trobar que el mòdul de comandament era extremadament perillós i en alguns casos ensamblat sense cura i amb massa material inflamable que ja s'havia d'haver retirat.
Gus Grissom i Roger Chaffee van ser enterrats al cementiri nacional d'Arlington. Ed White va ser enterrat al cementiri de West Point, Nova York, als terrenys de l'Acadèmia Militar dels Estats Units. Els seus noms es troben entre els de diversos astronautes i cosmonautes que han mort en el compliment del deure al Centre Espacial Kennedy, a Florida.
Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
Coneguda és aquesta cançó. Acabem d'escoltar Chain of Fools, escrita per Don Covey i interpretada per Aretha Franklin, que el va treure com a senzill el 1967. Poca broma, perquè a més de ser número 1 a les llistes de Rhythm and Blues, també va guanyar un Grammy com a millor interpretació femenina de Rhythm and Blues.
El 15 de gener de 1967 a Kenya, Louis Leakey anuncia que ha fet un descobriment de fòssils prehumans, que ell bateja com a Kenyapithecus africanus, una espècie extinta de primat hominoidal, que només es coneix per les seves restes fòssils descobertes el 1961 al lloc denominat Fort Ternan, a Kenya. La mandíbula superior i les dents van ser datades en 14 milions d'anys.
Per aquestes dates, ningú no creia en la comunitat científica europea en la possibilitat d'un origen africà de l'ésser humà, malgrat que havia estat suggerit per Charles Darwin en el seu llibre L'origen de l'home. Juntament amb la seva dona, Mary Leakey, van excavar diversos jaciments a Kènia i Tanzània, però després es van centrar en el seu jaciment favorit del Dubai, un conjunt de jaciments paleontològics i arqueològics prehistòrics, localitzat al nord de Tanzània, a l'est del Serengeti, dins del que és la Gran Vall del Rift.
A mitjans dels anys 1950 havien reunit una impressionant col·lecció de fòssils d'animals i d'atuells de pedra, però encara cap homínid, fins al 1961, en què va descobrir un exemplar fòssil d'un Homo habilis, d'uns 2 milions d'anys, i el 1967 les restes d'un altre homínid, el Kenyapithecus africanus.
El 1972, Louis va morir d'un infart, però l'activitat investigadora de la família va prosseguir en les persones de la seva esposa Mary i dels seus fills Richard i Philip. Va ser el mestre de Diane Fossey, Jane Goodall i Viruté Galdiques.
La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
Fa Pata Pata, que vol dir Toca Toca. És una cançó de ball afropop, folk sud-africà, popularitzada internacionalment per la cantant sud-africana Miriam Makeba. La versió més popular va ser gravada i llançada als Estats Units el 1967. I des d'aleshores ha estat cantada i reproduïda per molts artistes a nivell mundial.
Al llarg dels programes que hem fet, hem anat veient que durant la postguerra el pa de cada dia eren la restricció política i la censura permanent. La llengua i la cultura catalanes estaven en una situació de precarietat i de persecució, i les ràdios programaven, sobretot, canción española, pseudo-andalusa i cançó melòdica italiana.
Però a la dècada dels 60, la cosa va canviant. L'aparició d'Ònium Cultural, del Cavall Fort, la creació de Dixa i de Concèntric el 1964, els 16 jutges i la nova cançó ho canvien tot. Artistes i mecenes culturals, ja sigui des de les institucions o a nivell personal, van arrencar un moviment de recuperació de la cultura catalana. I l'augment de la població universitària va conformar un excel·lent auditori que es va identificar amb les propostes dels intèrprets més contestataris de l'època. Lluís Sarraïma, amb el seu article «Ens calen cançons d'ara», publicat a Germinàbit el 1959, inicià un moviment de renovació de la cançó en català. Aquest text, en concret, l'hem extret de Concèntric, una discografia en temps difícils.
A petita escala, no hi havia població que no tingués els seus grups musicals imitant els Beatles, los Relámpagos, los Sirex o qualsevol grup de moda. I no van faltar cantants que cantessin en català les cançons del moment, o els propis artistes feien versions en diferents idiomes, inclòs el català. A Arenys de Mar van sortir grups com els Dublins, los Misteriosos, els The Howards o el grup de Folcinera, però no se n'ha fet un estudi com sí que ha fet en Joaquim Perisern a Canet de Mar.
D'aquest estudi en parlarem a continuació. Ara escoltarem un autèntic geni galàctic, en Jaume Sisa, de qui sentirem l'home dibuixat.
Amb un tros de carbó, un tros de cuiro fet, dibuixem un senyor sense llenar la pell. Posa-li flors al cap, un tratge de nailon, uns guants de pell de gat.
banda sonora de la nostra vida. Any 1967.
Jaume Sisa i Mestres, conegut simplement com a Sisa, és un músic i cantautor català. També és autor del terme galàctic per referir-se al contingut de la seva obra i a la d'altres autors coetanis i posteriors. Per això és popularment conegut també amb el sobrenom del cantautor galàctic. El desembre de 1967, Sisa va fer el seu primer concert a Barcelona, a l'Escola Massana, en un espectacle compartit amb la Guillermina Mota i en Xavier Ribalta. Vinculat al col·lectiu Grup de Folk, l'any 1968 publicà un primer senzill que contenia dues cançons, L'home dibuixat, de Ressonàncies Yeyé, i Orgia número 1. De moment, però, no va funcionar gaire. Se'n van vendre uns 1.000 exemplars només. Bé, i un d'ells devia estar a casa, perquè durant molts anys aquest tema estava dintre de la banda sonora de La meva vida.
Tornant al que dèiem, segons Joaquim Per i Gern, tots aquests conjunts que van sortir a Canet per aquesta època ho van fer a l'empara d'una revolució mundial que trencava amb les formes de la dècada anterior, tan rígida, i que es manifestava amb nous ritmes, nous instruments i nous balls. Se sentia aquesta música a les discoteques, boats, nightclubs i els guateques particulars. A més, el vinil va contribuir a la socialització de la música.
Els grups sorgits a Canet en aquesta època tenien tots el mateix patró, i jo m'atreviria a dir que a cada poble també passava això. Quatre o cinc amics que tenien inquietuds musicals, seguidors de conjunts famosos i que tenen ganes de passar-s'ho bé. Els instruments normalment eren una guitarra rítmica, guitarra solista, baix, orgue electrònic i bateria. Nois de 15 a 20 anys, amb estètica cuidada, que es posava dalt de l'escenari per disfrutar de la popularitat i, si podia ser, lligar amb facilitat. Però, tal com havien sorgit, s'acabaven. Quan algun membre se n'anava a la mili, o la família els pressionava per entrar a treballar, o quan no es podia combinar amb el treball o els estudis.
The Canet Boys, els Vikings, los Junkers, los Setters, amb fans terribles, els Tuturulls Club Band o els Silvers. Seria bo que us quedéssiu amb algun d'aquests noms, perquè als Vikings hi havia un jovenet, Josep Maria Mainat i Toni Cruz. La banda va evolucionar després amb fans terribles, justament el 1967, amb Mainat a la guitarra, Cruz a l'orgue, Miquel Àngel Pasqual al baix i Guillermo Coll a la bateria.
Aquest seria el germen de la Trinca, però d'això ja us en parlarem quan toqui, el 1968 o potser el 1969. Ja ho decidirem.
La banda sonora de la nostra vida.
Quan apunta el dia a zing zing, no cal pas patir pel temps que fa. Plogui o no plogui a zing zing, avui ningú no sortirà. Val més no capficar-se inútilment, si no vols escopir a cada moment. No zing zing, oh zing zing, la cançó que cantem bé la suem. Quan apunta el dia de zing zing, tinc ens inquiet el temps, que encara hem de viure a zing zing, fins a morir d'avorriment. És cert que és bona cosa tenir temps, però no pas a la presó. Oh, zing zing, oh, zing, 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 la cançó que cantem ja la sabem. Quan apunta el dia a zing, zing, i és diumenge, tots ens en anem. Escoltar l'orquestra de zing, zing, que fa sempre un ritme antimonial. I quan tu et posaries a ballar, t'estàs segut i ben callat. Oh, zing, zing, oh, zing, zing, la cançó que ells hi fan és ben xocant. I quan cau la nit sobre zing, zing, recordem la noia que estimem. I arribem a creure que zing, zing, obrirà les portes demà. Qui sap si ella encara en recorda, o és millor les fotos cremar. Oh, zing, zing, oh, zing, zing, la cançó que sentim la maleïa.
Hem escoltat un d'aquests grups a què fèiem referència, però no són ni de Canet ni d'Arenys, sinó set joves procedents de l'Orfeó barcelonès que només comptaven amb una guitarra. La resta d'instruments els suplien amb la riquesa de les seves veus. Van començar el 1965 a Radioscop d'en Salvador Escamilla, de qui ja hem parlat com un dels fundadors de la nova cançó. El 1967 van gravar aquest disc que hem sentit i van arribar a actuar a Televisió Espanyola, el primer programa de Mare Nostrum, i a cantar amb els 16 jutges en diversos locals, incloent el Palau de la Música. També aquest any van guanyar el tercer premi al Festival de la Cançó Catalana, al darrere d'en Serrat, que va quedar primer, i de la Guillermina Mota, que va quedar segona. Però van plegar al cap de dos anys, el 1969. Doncs aquí queda, pel record.
On the 3rd of December 1967, surgeon Christian Barnard performed the world's first human-to-human heart transplant.
El 3 de desembre de 1967, el doctor Christian Barnard és el primer cirurgià cardiovascular que va realitzar amb èxit un trasplantament de cor entre humans. Barnard tenia un germà que es va morir a l'edat de 5 anys degut a una malaltia de cor.
Potser va ser això que va decidir aquest fill de pastor de l'Església Reformada Holandesa i el seu germà petit Marius a doctorar-se en Medicina a Ciutat del Cap. El 1955 va obtenir una beca per especialitzar-se en cardiologia a Minnesota, als Estats Units, on va tenir com a professors el doctor Bangestin i el doctor Shumway, que va ser qui li va ensenyar la tècnica de trasplantar cors d'animals.
De tornada al seu país, Sud-àfrica, el 1962, fou nomenat cap de cirurgia toràcica a l'Hospital Groote Schuur. El 3 de desembre de 1967, realitzà el primer trasplantament de cor a un pacient, a qui va col·locar el d'una jove de 24 anys. El pacient, però, va morir 18 dies després a causa d'una pneumònia. El segon trasplantament el va fer el 1968 i aquest cop el cor bategà durant 563 dies gràcies a l'ajut dels fàrmacs com la ciclosporina.
El 1974 realitzà un doble trasplantament de cor, però a causa d'una artritis va haver d'abandonar l'exercici professional de la cirurgia quan ja comptava amb 140 trasplantaments realitzats. Molt compromès en contra de la política d'apartheid, al final de la seva vida també es va implicar en causes humanitàries. Finalment, el 2001, va morir als 78 anys d'un atac d'asma quan estava de vacances a Xipre.
Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás.
Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
Aquesta és també una altra de les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Una Janet molt, però molt joveneta, amb només 16 anys, va compondre aquesta cançó en anglès, però que immediatament va tenir molt d'èxit a Espanya. Va passar la seva infantesa entre Anglaterra i els Estats Units. I no es va instal·lar a Espanya fins a l'adolescència. A mitjans dels 60 va conèixer un grup de joves amb qui va formar el grup musical Picnic i van llançar aquest tema, Cállate, niña. Tot i el seu èxit, Picnic es va dissoldre per pressions de la mare de Janet.
El 13 de febrer de 1967 es fa un gran descobriment a la Biblioteca Nacional de Madrid. Un volum de quasi 700 pàgines amb anotacions manuscrites i dibuixos a mà del gran Leonardo da Vinci, robat a Florència en el segle XVI per militars espanyols.
Bé, tampoc és tan estrany. Leonardo mai no es va casar i tampoc no va tenir fills. Va llegar el conjunt de les seves obres perquè fossin publicades al seu deixeble preferit, Francesco Melzi. Li va donar sobretot els manuscrits, quadernets, dibuixos i pintures, documents i instruments. I Melzi va administrar la seva herència durant els 50 anys posteriors. No obstant això, no va publicar res de les obres de Leonardo ni va vendre cap de les nombroses pintures, com per exemple la Gioconda, que es trobava encara en el seu taller. La mort de Leonardo és també el començament de la dispersió i la pèrdua de dos terços dels 50.000 documents originals multidisciplinaris redactats en vell toscà i codificats per ell. Així que no és estrany ni rar que militars espanyols distraguessin al segle XVI 700 documents.
Per cert, que la Biblioteca Nacional d'Espanya va ser creada per Felip V d'infausta memòria per nosaltres, el 1712, amb el nom de Real Biblioteca. I no només comptava amb els fons particulars dels reis Felip IV i Felip V, sinó que els primers exemplars que es van incorporar a la col·lecció van ser confiscats als austriacistes que van perdre la Guerra de Successió.
Ui, és que això d'Espanya ja ve de lluny, com el mal d'Almansa, que tothom el cansa. Però com que no es portava cap control rigorós de tot el que entrava, menys del que sortia. El desgavell permetia, en general, un gran lletrocini. No ja per part del públic, sinó dels bibliotecaris, dels vedells i del personal en general. I, ironies de la vida, també va ser robat un còdex de Leonardo da Vinci, entre altres manuscrits, llibres i mapes valuosíssims. Com era allò en castellà? El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón? Doncs això.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green.
Yellow submarine.
viatgem al passat en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Radio Arenys, on el passat mai s'acaba.
Quasi que no cal dir que la cançó que hem sentit és dels Beatles, El submarí groc, que van gravar un any abans, el 1966. Però aquest també va ser el títol d'una pel·lícula animada, de 1968, que va ser estrenada a Espanya en tots els cinemes el 22 de desembre de 1969 en versió original subtitulada. Només a Itàlia i Alemanya es va doblar aquest film. Segur que almenys uns quants oients recorden d'haver anat a l'estrena d'aquesta pel·lícula.
Parlant de pel·lícules, el 1967 va ser l'any d'estrena de moltes pel·lícules bones, quasi totes americanes, que per això tenen una gran indústria. De les que es van rodar a Espanya en parlarem la setmana que ve, que també hi ha moltes coses a dir. Avui ens centrarem en les estrenes americanes. El mateix actor va protagonitzar dues pel·lícules de signe molt diferent, però amb un mateix tema, el racisme.
Luego, después de unos preliminares juegos de adivinanzas que nunca han sido mi fuerte, fui informado por mi hija de que tenía intención de contraer matrimonio y de que pensaba hacerlo con un joven del que yo jamás había oído hablar y que resultó ser un negro.
En Sidney Poitier feia de John Prentice, un metge vidu i de raça negra, Adivina quién viene esta noche, una comèdia dramàtica produïda i dirigida per Stanley Kramer i protagonitzada també per Spencer Tracy i Katharine Hepburn. Ja sabeu la trama, la família liberal, no racista, fins que un dia es presenta la filla amb el seu promès, de raça negra.
Exacte. Ai, el racisme. Però Poitier també era el protagonista a una pel·lícula de temàtica molt diferent, però també tocant els prejudicis racials als Estats Units. En El calor de la noche, dirigida per Norman Jewison, guanyadora de 5 Oscars i nominada a uns altres 2. Parla de l'inspector Virgil Tibbs, un policia negre de Filadèlfia que se'n va a Mississippi a veure la seva mare i només arriba ja és arrestat perquè és sospitós d'haver assassinat un home blanc i ric. El malentès, evidentment, es desfà i només quan veu la qualitat del treball de Tibbs, el rebuig inicial comença a canviar. Entre els Oscars que es va endur, el de millor pel·lícula i millor actor per Rod Steiger.
Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement.
It's Bond. I'm Lieutenant Mathis of the Special Police.
Peter Sellers is James Bond.
La divertidíssima comèdia surrealista Casino Royale, una paròdia de la saga Bond, amb David Niven, Peter Sellers i Ursula Andress, amb tot ple d'estrelles fent cameos, inclús en Woody Allen, o Fahrenheit 451, dirigida per François Truffaut, que es desenvolupa en una societat del futur, en què el govern envia bombers per cremar tota la literatura per evitar el pensament, 12 del Patíbulo i la leyenda de l'indomable, amb un gran actor com Paul Newman, de protagonista.
Ei, guapíssim!
Segur. Segur que totes aquestes les recordem.
A mi la que més em va impactar va ser El graduado.
Hello, darkness, my old friend.
Basada en la novel·la homònima de Charles Webb, amb Anne Bancroft i Dustin Hoffman. Un triangle amorós entre en Benjamin, de 21 anys, que s'acaba de graduar, la senyora Robinson, l'esposa del soci del seu pare, amb prou edat per ser la seva mare, i la filla d'aquesta, Elaine, de qui realment s'enamora en Benjamin. La pel·lícula va recaptar més de 100 milions de dòlars, quan n'havia costat només 3. La banda sonora era del duet Simon i Garfunkel, amb la majoria de cançons que ja s'havien publicat uns anys abans, excepte Mrs. Robinson, escrita expressament per la pel·lícula, que justament serà el que escoltarem ara.
Loves you more than you will know. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday.
La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
Va ser a partir de l'estiu del 1967 que a Arenys de Mar es va començar a fer l'elecció de Miss Turisme. En aquesta festa actuaran l'Esbar Maragall i l'agrupació sardanista Gran Casino. Organitzat per Turismo, l'escollida va ser la danesa Gitte Larsen i les dames d'honor la danesa Birgit Conassen, l'alemanya Birgitte Roche, la francesa Solange Villanueva i l'espanyola Maria Cristina Santiró. Les van obsequiar totes elles amb un formós ram de clavells.
Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
Hem sentit la banda anglesa The Trucks, els troglodites. Aquesta cançó, Love is all around, l'amor està per tot arreu, és un dels seus èxits, juntament amb Wild Thing, que van vendre més d'un milió de còpies cada una.
La banda sonora de la nostra vida.
The tanker Torrey Canyon struck a reef and gushed oil over the sea, ruining much of the southwest coast of England. The tourist trade and bird life are also affected.
El 18 de març de 1967, a l'escull anomenat Set Pedres, a l'oest de la costa de Cornualla i a l'est de les illes Sorlingues, va naufragar el superpetroler Torrey Canyon, capaç de transportar una càrrega de 120.000 tones de petroli. El naufragi es va produir per culpa d'un error de navegació, provocant un dels majors desastres ambientals a les costes d'Anglaterra i França.
Aquest va ser el primer gran abocament de cru de la història, de manera que no hi havia cap planificació a seguir. Es va intentar, sense èxit, de reflotar el vaixell i un membre de l'equip de salvament va morir. Els intents d'utilitzar productes químics dispersants per contenir el petroli van tenir també poc èxit a causa de la seva inoperància a alta mar. En un esforç per incendiar el petroli del vaixell i reduir el cru abocat, el primer ministre Harold Wilson va autoritzar el bombardeig per la Reial Força Aèria Britànica amb napalm i altres explosius.
Al voltant de 180 quilòmetres de costes angleses i 80 quilòmetres de costes franceses van ser contaminades i van morir unes 15.000 aus marines aproximadament. Major encara va ser el dany causat per l'ús de detergents per intentar controlar la taca. Més de 10.000 tones de substàncies químiques van ser utilitzades sobre el petroli per emulsionar-lo i recollir-lo.
El desastre del Torrey Canyon va conduir a una profunda reestructuració de les normes internacionals de navegació, sobretot pel que fa a la responsabilitat civil de les companyies i a la prevenció de desastres ambientals. El que no sé és si ha servit de gaire, vistes les vegades que s'ha repetit al llarg de la història. En fi, que el 1968, el cantautor francès Serge Gainsbourg va compondre i va gravar la cançó Torrey Canyon, que es refereix, evidentment, al desastre ambiental que es va produir.
La banda sonora de la nostra vida, any 1967.
La cançó que escoltarem a continuació és de la Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. És un cantant, compositor, productor discogràfic, músic i activista social estatunidenc. Ha gravat més de 30 èxits de venda, ha guanyat 25 premis Grammy, el rècord per un artista viu, i ha estat inclòs en el Saló de la Fama del Rock and Roll.
I was made to love.
La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
Ei, no voldríem marxar abans de sentir un tema preciós dels Bee Gees. Una banda anglesa, tot i que durant un temps van emigrar a Austràlia, formada pels germans Jip, Barry el Gran i els bessons Robin i Maurice. Van començar a actuar el 1958, però no van començar a enregistrar les seves cançons fins al 1963. El que va cridar l'atenció dels productors era la capacitat dels germans Jip d'escriure cançons. El 1966 van tornar a Anglaterra i ja la cosa va començar a ser seriosa. Els van titllar del talent més significatiu de 1967 i els van comparar amb els Beatles. Ara sentirem el que va ser el seu segon senzill, To Love Somebody, de 1967. It's my parade. I see your face again.
I amb això ha arribat l'hora d'acomiadar-nos per avui. Però encara tenim molt a dir de 1967 i moltes cançons que podrem escoltar. Però no avui.
No, avui ja no. La setmana que ve. Tenim una cita i ens la prenem seriosament. Recordeu que ens podeu escoltar en directe, però també a través del podcast a radioarenys.cat. En fi, bon diumenge i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La banda sonora de la nostra vida.
I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El vent i la neu protagonitzen